L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
Acostumem a veure les coses des d'un mateix punt de vista, però hi ha moltes maneres tant de veure-les com també d'explicar-les. L'essència continua sent la mateixa, però la perspectiva sonora del que experimenta canvia. Avui, amb l'ajut variat de Bea Aguilar al control tècnic, temes i variacions a l'espia de Mahler. Obrim les finestres del programa amb el tema més famós de la història de la música sotmès, el ritual de les variacions. Hi ha una raó poderosa de tanta fama, la primera i essencial, l'autor, que, com molts de vosaltres ja haureu endevinat, va ser Johann Sebastian Bach. Estem parlant de les variacions anomenades Goldberg, que, segons ens diu la història, van ser encarregades a Bach pel comte Hermann Karl von Kersilinsk, perquè el seu intèrpret de clavicèmbal, el senyor Goldberg, les interpretés en les llargues nits d'insomni del comte. Hi ha hagut dubtes sobre l'autoria del tema principal, però finalment sembla que s'està imposant la idea que el compositor del tema principal és el mateix Johann Sebastian Bach. Bach les va compondre vers l'any 1741 i com a remuneració va rebre l'equivalent al seu sou anual, una copa d'or amb 50 lluïsos també d'or. La segona raó de la fama és qui les interpreta, i en aquest enregistrament que sona rere meu, el pianista canadenc Glenn Gould, un geni que dotava les seves interpretacions d'una transparència en el so mai abans escoltada. Però farem una variació sobre les variacions Goldberg. Doncs escoltarem el tema mare i tres variacions, no a través del timbre de l'instrument de teclat original, al que estaven destinades, sinó a través d'orquestra de corda. Un arranjament de Atinent Lohmann interpretat pel conjunt Furor Musicus. Perquè dormiu de felicitat en les vostres nits d'insomni.
Thank you.
Un altre tema sotmès a variacions que segur que tothom coneix i que fins i tot heu pogut cantar als vostres petits i petites.
Cada dia al dematí canta el gall quiquiripi i la gent mig adormida es desperta de seguida. Cada dia al dematí canta el gall quiquiripi. Cada dia al dematí canta el gall quiquiripi i la gent mig adormida es desperta de seguida. Cada dia al dematí canta el gall quiquiripi.
Sí, sí, cada dia al matí canta el gall quiquiquiqui, tot i que la lletra original de la cançó és una de ben diferent. Cançó que va néixer a França d'autor desconegut amb aquest text, obrim cometes. Ah, diré, mare, què causa el meu turment? Des que vaig veure Clitandra mirar-me amb aire tendre, el meu cor diu en cada moment, es pot viure sense un amant? Tanquem cometes. No em direu pas que és una lletra molt més reeixida que la del gall quiriquiqui. El cas és que arreu del planeta on aquesta tonada s'ha imposat, també s'ha imposat la versió per als més menuts. L'any 1782, Mozart se la va fer seva i li va escriure 12 variacions. A partir del gall, doncs, Mozart fa néixer tot un conjunt de variacions que ara escoltarem en la versió d'Elisabeth Sombart. 12 variacions de com poder viure sense amant o contemplat des de la perspectiva catalana, 12 maneres que té el gall per cantar quiriquiqui cada dia al matí.
Thank you.
ara les variacions d'un compositor, l'obra del qual ja és de per si un exemple de variació, l'anomenada pels experts variació progressiva, terme que ja apareix en una famosa conferència impartida pel pare de la música tonal, Arnold Schoenberg, titulada Brahms, el progressiu. El cas és que l'any 1870 un bibliotecari va trobar unes partitures que atribuïa a Haydn i les va ensenyar a Brahms, qui, enamorat del tema principal, es decidí de fer amb ell un banquet de variacions, a qui nada més sucosa que el consagrar com a compositor. Variacions sobre un tema de Haydn, aquest és el títol, que estrenà amb la Filarmònica de Viena l'any 1873. Després hem sabut que el tema principal, anomenat Coral de Sant Antoni, no és de Haydn, sinó probablement d'un dels seus alumnes, Ignasi Pleyel. Així que més aviat hauríem de titular aquesta obra com Les variacions sobre el coral de Sant Antoni i no de Haydn, com proposava un dels biògrafs de Haydn, Harold Robbins London. Escoltem el tema principal i les 8 variacions que li va compondre Brahms, més un final com a cirereta, traduïdes per l'Orquestra Filarmònica de Viena, conduïda per Carlo Maria Giulini. Thank you.
Thank you.
Un any després d'acabada la Gran Segona Guerra Mundial, el 1946, es va fer un documental per presentar l'Orquestra Simfònica de Londres. Ara bé, la millor manera de presentar una orquestra és a través dels seus instruments, família per família. I així, a més de presentar, doncs, informes i eduques. La música d'aquest documental va ser encarregada al compositor britànic Benjamin Britten, qui, com a matèria primera, va fer servir un tema d'un altre compositor britànic del segle XVII, Henry Purcell, sobre el que va construir una sèrie de variacions per presentar cada família de l'orquestra. El resultat és el que ara escoltareu, titulat posteriorment per Britten com a Guia d'Orquestra per a Joves, i que ara escoltarem per tancar el programa, traduïda per l'Orquestra de la Ràdio de Bratislava, conduïda per Ondřej Lenart. I és que són les variacions les que fan que el nostre pas per la vida, ja sabeu, sigui un bon viatge. Thank you.
Thank you.